Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
A l'entrevista parlarem d'un sector que ajuda la nostra gent gran, ja sigui en l'àmbit de les cures o en l'atenció a persones dependents, o també en la neteja de la llar. Un sector sovint precaritzat, però vital. Serveis que ofereix la nova cooperativa Cooperem i Més, que han engegat nou professionals. La Lourdes Meronyo, de Domenys Ràdio, se n'ha anat fins a Coma-ruga per entrevistar-les.
Doncs, efectivament, ens hem vingut fins al Museu Tavares. Estem al costat perquè, com bé deies, s'ha iniciat una nova empresa o una nova cooperativa, és Cooperem i Més. Estan lligades a Cupsatània i són dones empoderades que han decidit emprendre un projecte molt maco. Avui m'acompanyen l'Esther Hidalgo, la Celia Coveña, la Fina Garrido i la Laura Alfranco.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt bé, molt contenta pel projecte. S'ha costat molt, però ho hem aconseguit. Ja portem un mes i molt contenta.
Explica'ns una mica com va sorgir aquesta iniciativa, quantes en formeu part...
Vale, aquesta iniciativa va sortir perquè l'empresa on treballàvem va fer fallida. Llavors teníem dues opcions, o plorar totes o tirar endavant, i vam pensar que, com ens coneixem, som companyes de molts anys, doncs vam pensar de fer la cooperativa. Hem patit molt, tinc que dir-ho, perquè nosaltres en cap moment hem deixat de fer el servei als usuaris. Sempre hem donat servei, ens paguessin, no ens paguessin, a dures penes, com podíem, però mai hem fallat un domicili. I potser això s'ha donat la confiança dels domicilis, de tal manera que molts van començar amb nosaltres aquest projecte i l'hem viscut amb nosaltres. O sigui, van estar amb nosaltres i ja els tenim amb nosaltres com a clients. Vale? Va ser dur, però ara estem molt, 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 molt contentes. I sí, perquè d'una cosa molt, molt fotuda hem tret algo bonic.
Clar, quantes dones en formeu part?
Nou.
Nou.
Nou totes dones, companyes, eh?
Totes companyes, fa molts anys que us coneixíeu. Clar, fer el salt de ser treballadora a ser emprenedor...
Bueno, però hem tingut molta ajuda de Maria, que era la nostra assessora de Cupsatània. Portem des d'octubre, ojo. El primer pas es va fer a l'octubre per parlar amb ella i pas a pas, molts entrebancs, molta burocràcia, una mica complicat ello, deixem que t'ho digui, pot ser una mica difícil, però al final ho hem aconseguit i amb moltíssima ajuda d'elles ha estat difícil, però ara crec que hem trobat totes un bon equilibri, estem contentes i tenim projecte de futur, doncs, bueno, que ens quedi, que jubili abans, que quedi més temps, és igual. Aquí estarem fins al final, segur, segur.
El sector de cures o d'atenció domiciliària és un sector dur, no?
No. És un sector dur si ho fas perquè no tens més remei, o si ho fas perquè no hi ha altra cosa.
Vale.
Però si t'agrada no és dur. Jo crec que és molt gratificant. Si tu entres a un domicili i pots aconseguir que aquesta horeta que estàs, aquesta persona que tu cuides, es trobi millor, estigui més contenta i està millor de quan arribes a quan marxes, serà molt gratificant. Ara, si és un domicili que no... És una feina que no pots fer perquè no hi ha una altra sortida laboral.
Clar.
Que t'ha d'agradar i t'has d'estar una mica implicada en el tema.
I a nivell físic és més exigent,
sí,
que altres feines?
Sí, perquè així com quan vas a residències o institucions tenen les seves cures, les seves necessitats cobertes, nosaltres a vegades hem de fer més l'esforç de fer transferències. S'ha de dir que a tots els domicilis no, però la gran majoria tampoc tenen... Nosaltres, bàsicament, ens adaptem. Si un domicili té moltes facilitats, millor, i si no les té, ens és igual. Vale? Ens adaptem a la seva situació, sense cap mena de problema. I si hem d'anar dues, en dues. O sigui, la qüestió és que el domicili estigui ben atès i no s'hi falti de res i estigui tot com ha d'estar.
L'edat mitjana o l'edat mitja de les nou que en formeu part, aprox?
Som grans, eh? Som grans.
Sí, sí,
jo crec que la més joveneta pot tindre 45,
No, 34.
La
Soraya.
Ah, Soraya.
Però som com a 3 o 4 que ja tenim...
Els nostres anys.
Sí. Els nostres, jo faré 60 al setembre.
Jo 64 he fet al maig.
I jo 58.
Déu-n'hi-do. Jo 56. 14 d'agost.
Esteu aquí en una edat també en la que sabeu què voleu.
Ah, evidentment.
És a dir, això...
És molt complicat amb aquestes edats a veure en què te vols ficar i com te vols ficar.
Home, el que teníem clar, crec jo una mica totes, és que jo per almenys, i segur que ell també, bueno, segurament totes, és que a l'altra empresa ho vam donar tot. De fet, totes pensàvem que acabaríem treballant allà sempre. I al final dius, hòstia, doncs què millor, no?, que muntar algú teu i acabar la teva vida laboral treballant a gust, fent la feina i sabent que ets tu
la teva jefa,
la propietària de lo que passi. O sigui, sigui bo o sigui dolent, que segurament serà molt bo, ets tu la que gestiones, la que controles, no depens de ningú més. I jo crec que això ens ha donat molta empenta i, a més, per les pipioles que venen darrere, però és igual, que tinguin una feina, que tinguin un futur, les properes que puguin entrar, que segur que entraran properes cooperativistes, doncs deixar-hi tot controlat, arrencat-hi, perquè funcioni molt bé.
Us ha canviat la visió de ser treballadora per compte aliena a ser la jefa o les jefes? Us ha canviat la visió? Per què diuen que no?
Bueno, jo potser, a lo millor perquè com estava més a prop de la jefa, perquè era la coordinadora, he de reconèixer que hi ha coses que abans deia, hòstia, o sigui, no li donava la importància que realment ara tenen, ¿vale? Jo. Coses que abans deies, hòstia, i per què no? Ara dius, coño, i és, no, que, sé, és que va ser que
teníem
no.
Raó,
és
no?
És que tenia raó, va ser que no.
Sí, perquè acostuma a passar que et canvia el xip, no? De dir, ostres, quan ets treballador per compte aliè, doncs hi ha coses que, el que deies, no?, que i per què no? I quan has de fer números que ningú ens ensenya és quan te n'adones
que
la pel·lícula no era el que semblava, no? I la responsabilitat i també el pes, no?, de la responsabilitat.
Sí, que no és gens fàcil. Però...
Parlaves de cooperativistes. Si algú sent l'entrevista, que sigui del sector, que li vingui de gust emprendre en aquest projecte tan empoderat, tan femení, no?, i digués, doncs, m'agradaria... Quin és el tràmit a seguir?
És facilíssim. És trucar o enviar un e-mail al telèfon, no ho sé, però ja
ho posarem.
Memòria, ja ho posareu. I dir-ho. Nosaltres llavors sí que miraria molt bé la feina que tenim, perquè clar, ara mateix la prioritat és que nosaltres totes tinguem la nostra feina. O sigui, les hores que
volem,
que estem cobertes, un pic que estem cobertes, ens agradaria, evidentment, que entréssim més cooperativistes i si són joves, jo crec que millor. I que no s'ho pensin, que és un molt bon projecte. És que...
S'han de fer autònoms? Com funciona? Sí. S'han de
totes
fer autònomes.
Totes som autònomes, sí.
Perquè fins ara, és a dir, partim de 3 mesos escaig que vau iniciar el projecte ja com a cooperativa, fins ara... no us preguntaré per números, perquè al final això ho heu de saber vosaltres si us surten o no, però pel que fa a clients o usuaris, persones usuàries o pacients, com va?
Estem cobertes. O sigui, els números són bons.
Els números són bons.
No són vermells.
No
el
són
primer
vermells.
Mes no són vermells.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Després de pagar-ho tot i fer despeses, tenim una tesorera
que fila
molt prim i no són vermells. O sigui, per això dic que és un projecte que ha de sortir i animo a moltíssima gent a que faci la trucada i ens digui que estem desitjant que la cosa funcioni i que entri molta gent i ser una gran cooperativa del Baix Penedès.
Clar, de fet, aquí al mig de la zona és la primera que es dedica al sector vostre. També, a més de ser emprenedores, dones empoderades, de tot el que es pot tenir, a més, sou... un projecte pioner
sí.
En un sector amb el que, òbviament, tots i toco fusta, haurem de passar tard o d'hora.
Exacte, exacte.
Clar, és un projecte de futur.
Exacte. És que és futur, és que és futur.
Sí, tots sí, acabarem,
sí,
no?
Sí, sí, sí. És que això no és una cosa temporal, que diguis ara hi ha un boom, que després a lo millor... No som un videoclub, eh? Ja sóc antiga.
Sempre, vale? M'encabra.
Clar, però ara no, això és futur, això és... Ara n'hi ha feina, demà n'hi haurà feina, passat demà també... I sempre hi haurà més feina, o sigui, clar...
No para d'haver-hi gent gran.
Clar. Vosaltres que esteu en el sector, que porteu molts anys, que coneixeu les necessitats de la gent gran o de cures, com veieu el futur? Perquè fa no gaire doncs, es parlava no, de típiques centres de dia, residències geriàtriques i altres models de països nòrdics, com cooperació d'habitatges o fins i tot models com el que hi ha a Santa Oliva, que és la muralleta. Quin creieu que és millor? Al final estem vivint en una zona privilegiada uh-huh. on encara hi ha casos d'aïllament social o de solitud no desitjada, però quin creieu que és el millor model? Estar a casa?
Sí, evidentment. Sí. I més que res per el que t'has dit, per la solitud. O sigui, nosaltres arribem a domicilis, que potser l'única visita que tenen, i és així, som nosaltres.
Sí, sí.
Clar, llavors, quan tu entres, aquella persona no és només la cura física, la higiene, és el parlar amb ella, és la cara que posa quan entres al domicili, dir, hòstia, puc fer una conversa amb algú. És que són moltes, no és només... És que ens quedem a vegades...
En amb les cures,
som...
no?
Clar, no, ens quedem... Perquè la gent a vegades ens ha dit, i sense cap raó, ens diuen que som els limpiaculos. Que també.
Això és de la part, suposo, molt més antiga, no?
Però que també, no, però que també. Hi ha vale. molta honra. Però és que no és això. És que estem parlant de moltes més coses. Parlem d'acompanyament, parlem d'integritat, parlem de que una persona no es trobi sola al seu domicili, parlem de que ella sap que tu aniràs. Passi el que passi, sap que aquesta persona anirà al seu domicili i sap que si li passa alguna cosa, pot esperar perquè aquesta persona l'acompanyarà. Jo, per mi, el servei a domicili, i ho crec que així, és la millor opció, evidentment, nosaltres...
Sempre i quan se la pugui permetre, no?
Claro.
Que això és l'altra pregunta que us anava a fer. No us preguntaré el preu, perquè tampoc és rellevant, ni pel que estem aquí, però no sé si encara és d'hora per parlar-ne per aquests tres primers mesos, o si fins i tot es podria fer alguna mena de conveni amb serveis socials.
Ja hem tirat el RESES, que és un registre on has d'estar per poder assolir domicilis de benestar social, uh-huh. i estem esperant resposta.
Sí. També lenta, perquè administració pública tornem a tocar
sí,
pal.
Si m'ho permets, vull reivindicar una mica el follon, i sento dir-ho així, el que hi ha en benestar social a vegades, que no acabes d'arribar mai on has d'arribar, jo ho sento, i que ningú es molesti, però per tot. O sigui...
L'administració pública és lenta i...
Lenta.
I... Que no hi ha només assistent social.
Clar, al final és tot molt lent.
Tot a nivell administració...
Sí, és una cadena molt feixuga.
Molt feixuga.
No és algo àgil.
No, per res.
És una cosa que fins i tot els alcaldes d'aquí de la nostra comarca, quan els entrevistem, ens ho diuen. És a dir, el problema de l'administració pública és l'administració pública.
Sí, tampoc.
Aleshores, clar, ens trobem amb aquest impàs de que per fer una cooperativa doncs ja ha estat un procés farragós, sí. Només us falta ara ja topar amb l'administració pública de ple, amb benestar social, i aleshores ja que Déu us empari amb una mica de sort.
Sí, però, a més sí, perquè és una cosa que no és una cosa que diguis bueno, faig un tràmit i si no puc, avanço amb un altre tràmit. No,
no,
o sigui,
has d'esperar
fins que... Quan tinguis un tràmit, has de fer l'altre.
Clar, has d'anar pas a pas.
I s'ha de dir que aquí Coxetània Maria ens ha ajudat moltíssim, o sigui, ha tocat botons que nosaltres ni siquiera sabia que... També és veritat que tenim una mica de desconeixença, no?, del que és...
Lògic.
Perquè no ens hem vist. I ens ha ajudat molt, però bueno...
Ara anava a preguntar-te precisament pel paper que ha jugat Coxetània, és a dir, com us poseu en contacte amb Maria, com la trobeu, o... Si des del primer moment teníeu clar que seria una cooperativa, és a dir, com s'articula tot això?
S'ha de dir que ho teníem clar, que seria una cooperativa.
Això ho teníeu clar des del principi?
Sí, al cap ho teníem. Va sortir un dia a prendre un cafè amb companyes i com som una mica culo inquieto, permetem l'expressió, jo entre domicili i domicili vam tindre un forat i vaig anar a l'Aina. Jo, per mi l'Aina, per lo que sigui, és un referent per coses de feina i tal. I vam exposar el cas primer a un senyor molt, molt, molt amable, que ens va ajudar molt també.
Com... Clar, es crea el vincle, no? Es crea un vincle de confiança i...
I si canvia molt sovint, ells ho noten.
Ells ho noten.
No. Nosaltres sí. Volem mantindre la fidelitat a l'usuari perquè, a més, creiem que és la millor manera de funcionar. I quan fas canvis, tothom s'atabala. S'atabala la treballadora i s'atabala molt, moltíssim més la persona que estàs cuidant. Perquè...
Clar, al final són rutines, no? És a dir, són hàbits que tenen, cadascú som d'una manera diferent i d'un pare i d'una mare diferent, no? I cadascú tenim les nostres...
I tu vas al domicili al principi i ja has d'agafar aquestes rutines. O sigui, clar. Nosaltres s'han d'adaptar sempre
a ells.
Si hem de canviar coses, es canvien, però pel seu benestar i perquè és bo per ells. Però la idea és adaptar-te tu al domicili.
Clar.
Perquè ja estigui el més a gust possible en tu. Llavors, si això fas canvis, ara aquí, ara allà... O ara tu no, ara tu ves cap allà. Nosaltres creiem que la millor manera és la
és mantenir a la mateixa persona. Com veieu el futur?
Fantàstic.
o teniu projectes de futur? Sé que és molt d'hora, no? Potser encara hauríem de parlar d'aquí un any, quan estigui tot més assentat. Però teniu alguna visió de dir, no, això sí que ens agradaria fer-ho o no?
Jo crec que d'entrada l'objectiu número 1 és dedicar-se a cos i ànima com estem fins ara. És un projecte que, bueno, després de tot el que hem passat, que, bueno, hem patit molt, això ha fet que ens unim més i que ho agafem amb una força impressionant. I la veritat és que és un orgull. I llavors, doncs, bueno, seguir aquesta filosofia d'entregar-nos amb cos i ànima i a poc a poc anar mirant i tenint altres objectius.
Què us han dit? Digues, perdona,
jo,
Esther.
Jo sí que tinc, que m'agradaria, i a totes segurament, però com, és una cosa que encara no hem parlat. No hem parlat, perquè, bueno...
Però són idees, no?
No ha tocat, és una idea. M'agradaria molt que una vegada assolit el que diu Laura, utilitzem molt el social. O sigui, fem alguna cosa, fem una trobada d'avis de no sé d'on, fer coses, implicar-nos molt en el que és el Baix Penedès, poder fer coses que no només reportin ajuda econòmica, a nivell econòmic, sinó també que ajudin a la gent socialment a integrar-se, a sortir, fer una sortida no sé on. Però això ja és, evidentment, això és...
Clar, anem a pams.
No? Sí. Però sí que jo crec que és una idea que quan estiguem totes assolides i tinguem la nostra... Sí, és una cosa que m'agradaria molt. Enfocar-lo també molt a lo social. No només a lo que és tema monetari, que també, evidentment.
Lògicament heu de menjar, si no, encara no vivim de l'aire. Per finalitzar, què us van dir les famílies? Perquè, clar, aquesta part sembla que sempre la deixem de banda, però, clar, amb certa edat de venir de l'estabilitat, entre cometes, a fer el salt, què us van dir?
Les nostres famílies. Sí. Jo, és que...
La teva parella te va recolzar, va dir endavant.
Et van donar suport.
Jo, si te soc sincera...
Sí. Et van dir que fessis el que volguessis.
Sí. I que no hi ha plan B.
Sí.
O sigui, jo vaig dir, hòstia, vam patir amb naltros el que va ser la sortida de l'altra empresa, sí, molt dura. Mm-hmm. Llavors, hòstia, Esther, tenim una idea, tenim un futur i, evidentment, tot el que sigui endavant, sense cap problema.
És que teníem clar, oi, Esther, que sortiria bé. O sigui, ho teníem clar.
Ho visualitzàveu.
Sí, ho teníem dibuixat mentalment. O sigui, és que tenia que sortir bé. Tenia que sortir bé i estem molt orgulloses. I, bueno, és que jo no puc dir una altra cosa. Jo a casa em van recolzar. I, a més, que, bueno, que ha sigut una... Jo crec que per totes ha sigut com una història d'amor, d'alguna manera dita. Jo, en el meu cas, vaig estar cuidant a la meva mare 14 anys i amb Alzheimer. I va arribar un moment també, ja cap a l'edat i tal, vaig dir, ostres, i ara què faig, no? Doncs, jo què sé, jo penso que gràcies a la meva mare, doncs m'he enfocat cap a aquest món, no? De dir, ostres, vull seguir cuidant. Jo penso que, en el fons, quan estem cuidant en algú, d'alguna manera ens estem cuidant a nosaltres mateixos també. i això també és molt important. No només el que nosaltres els hi aportem, jo crec que ells també ens aporten moltíssim a nosaltres. I això també ho volia deixar-ho clar.
Jo puc donar la meva versió d'aquesta
sí,
pregunta que has fet?
Sí, ràpidament.
Sí. Mira, la meva versió és que jo sóc la més gran de totes.
I com tu ets la Fina Garrido, sí, que la gent doncs, ho sàpiga.
I com sabreu, bueno, jo estic sola, val? No tinc cap persona que em recolzi, diguéssim, ni parella ni res. I jo en un principi me vaig acollonir molt. Què punyetes estic
imagino.
Fent?
Sí.
I vaig dubtar molt, i vaig parlar moltes vegades amb l'Ester dient sí, no, no, sí, sí. Però després, quan cada vegada que tenia més consciència de la base, de lo que anàvem a fer, i cada vegada més que t'implicaves, ho veia més clar. I això, per mi, té futur. Jo sóc molt positiva, molt. Això té futur.
I tant que sí.
Estem al principi, no podem demanar aquí flors
esteu als inicis,
violes, no?
Esteu en el moment dolç.
Exactament. Bueno,
entre dolç i no tan dolç, però...
Jo t'he dit que estem al principi i ja, per mi, el primer mes que no haguéssim fallat, per mi és molt important, perquè no estem treballant totes ni al 100%. Però, bueno, tenim la confiança i la fe de que això anirà endavant. Feina n'hi ha. Tenim que ser positives i anar endavant.
I tant que sí. Célia, digues alguna cosa que no has dit res en tota l'entrevista. Vols dir alguna cosa o no?
Mi missió és que tot això sí, no va a salir bé. Com li digo a totes les companyeres, que hay que ser positiva. Yo me dedico a la limpieza de las personas mayores.
Sí, que también fem...
Sí.
Neteja de...
Neteja, sí.
Molt bé.
La limpieza. Pero así mismo, cuando me voy a hacer la limpieza, entrego ese amor, ese cariño. Si es de aplicar una ayuda, tanto a ellos, si me dicen ayúdame a ducharme, o acompáñame a comprar, o hazme esto, lo hago con todo el cariño. Porque uno tiene que pensar que uno también, o sea, nuestra edad, vamos avanzando. Y lo mismo que uno hace por ellos, también algún día harán por nosotros. O sea, hay que estar por ellos. Esa es mi misión. Y como le digo a las compañeras, tratar a los yayos con el más cariño que sea. Quererlo, mimarlo y que esto continúe, que tiene que crecer.
Y tan casi. Escolteu, Fina, Esther, Célia, Laura... Ha estat un veritable plaer que avui estiguem aquí prenent la fresca. Sí, perquè ha baixat una mica la calor aquí davant del Museu Tavares. Moltes gràcies, molta força. Esperem que vagi molt i molt bé, que ho parem i més, i endavant amb aquest projecte tan maco que heu muntat entre totes les dones.
Moltes gràcies. Moltes gràcies, molt amable.
Penedès en xarxa.
De seguida arriba el segon flaix informatiu amb Ivette Sangalo cantant amb Diego Torres una cançó seva, Color Esperanza.
Y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire.
Tentar al futuro con el corazón.
Vale más el presente que el futuro. Dale suave que aquí no hay apuro. Ya salimos adelante, ya no le den mente. Y abrazo pa' toda mi gente.
Mejor perderse que nunca embarcar.
Mejor tentarse a dejar de intentar.
Y así será.
Y a vida
bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Incavi i el Vinceum signen un acord per la difusió de la cultura vitivinícola catalana. L'Institut Català de la Vinya i el Vi i el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, ubicat a Vilafranca, signaven divendres al migdia un acord per tal d'unir esforços a l'hora de promoure els vins de qualitat i la cultura vitivinícola catalana. Ho feien amb la visita del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, com a president de l'Incavi. Per la seva banda, l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, recordava que Vinceum ha iniciat una etapa transcendental cap a ser declarat Museu d'Interès Nacional. A l'acte també assistia el director general de l'Incavi, Joan Jané. A banda de la signatura de l'acord, la comitiva va fer una visita al museu. Castellví de la Marca obre la convocatòria de beques de transport per a estudiants del curs 2025-2026. L'Ajuntament de Castellví de la Marca ha aprovat les bases reguladores de la nova convocatòria d'ajudes al transport públic per a joves estudiants del municipi que cursin estudis postobligatoris fora del terme municipal durant el curs 2025-2026. Es podran sol·licitar de l'1 al 21 de juliol d'aquest any, amb una dotació total de 4.300 euros procedents de subvencions de la Diputació de Barcelona. Aquesta iniciativa vol afavorir la igualtat d'oportunitats i alleugerir la càrrega econòmica que suposa el desplaçament per motius educatius. Les ajudes van adreçades a joves d'entre 16 i 24 anys que estiguin empadronats a Castellví de la Marca i que estiguin matriculats en centres formatius oficials situats fora del municipi. Les persones beneficiàries podran rebre una subvenció de fins a 200 euros segons el sistema de prorrateig entre totes les sol·licituds admeses. Les sol·licituds s'hauran de formalitzar preferentment per via telemàtica. I un estudiant de Banyeres obté la millor nota de les PAU a Tarragona. Marc Urgell, de Banyeres del Penedès, ha aconseguit la millor nota a les proves d'accés a la Universitat de la Demarcació de Tarragona. Alumnat a l'Institut de l'Arbós, Urgell ha obtingut a la fase general un 9,5, una nota calcada a la que ha tret Ònia Amenós, de l'Institut Gabriel Ferreter de Reus. Amb les notes de la fase específica, tecnologia i física en el seu cas, el banyarenc ha elevat la puntuació fins als 13,44 sobre 14. A les PAU, l'assignatura que menys esforç li ha costat ha estat la de matemàtiques, ja que assegura que anava molt ben preparat perquè han tingut un bon professor de batxillerat. Ara, amb el curs acabat i el bon gust d'aquesta esplèndida nota, Urgell ja s'ha apuntat a l'autoescola per treure's la teòrica del carnet de conduir durant l'estiu. Al setembre obrirà una nova etapa, probablement a la Universitat de Barcelona, però abans tocarà gaudir al màxim d'aquests mesos. I dimecres s'arrenca l'estiu 2025 a Sant Sadurní. Amb l'arribada de la calor, Sant Sadurní es prepara per viure una nova edició de l'estiu, el cicle d'espectacles a l'aire lliure que enguany celebra la seva 37a edició. Organitzat per la Regidoria de Joventut, el festival tindrà lloc els dimecres 2, 9 i 16 de juliol a les 10 de la nit al pati de l'Índex amb entrada gratuïta. La programació de l'estiu 25 aposta per talents joves i transgressors de l'escena catalana. El 2 de juliol, Remei de Calafresca donarà el tret de sortida amb el seu segon disc, L'Am de la Pregunta. El 9 de juliol serà el torn de Chloe, que presentarà Com un nai en Ferrari. Tancarà el cicle Lluc el 16 de juliol amb el seu projecte Benvolguda Nostàlgia.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 i 5 minuts. Avui el Tom Vilarrubia és el nostre jardiner del Penedès en xarxa. Comença vacances, és l'última cita amb ell. Vacances radiofòniques, tot el dia. Oh, de cop i volta dius, carai, quina sorpresa,
ja,
no?
Ja veus, que truco la dona i li explico, saps?
Vacances radiofòniques.
Vale.
I esclar, sí. Aquesta és l'última. Aquí hem de donar tots els consells i tot el teu saber fer per sobreviure aquest estiu. I una clau d'aquest estiu serà l'aigua, el rec.
Sí, senyora. Ja serà i ja ho està sent.
Aquí ens hi juguem totes les garrofes.
Sí. Vull dir, no per falta d'aigua, perquè pots regar pagant, si no tens pou pagant, i si no, doncs, amb el pou, el que tinguis. Però, clar, hi ha un problema de deshidratació superaccelerada, que en dos dies de que no reguis, o el que sigui, un jardí se te'n pot... Se'n va enrere.
Se'n va Norris, eh?
Se'n va Norris.
Pràcticament.
Sí, 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 sí. Ja fa uns dies ja ho vam parlar, això, no?, de la deshidratació, de com funcionaven les fulles, com respirava, la transpiració, i tot això, val? Aleshores, una mica jo volia fer una... com entrar una mica en el tema del rec, de com regar, val? A mi m'agrada regar amb la manguera.
Ho has dit alguna altra vegada.
M'agrada. M'agrada. A més, no una manguera i que tingui aquell pixurrí que fiquen a la punta allà enganxat, que rodes i fas no sé què, allò serveix per res.
Tens quatre posicions, no t'agrada cap de les quatre.
No. La tècnica de la manguera recau en el dit gros.
Manual.
Manual. Sí, és a dir, et col·loques bé la manguera aquí a sota del dit gros...
La manguera, llavors... tal qual acaba, eh? Traiem l'accessori aquest.
Sí, manguera, a veure, normalment... Sí, mangueres, a veure, mangueres.
Comencem per la manguera.
La manguera, que no faci més de 25 metres. Si ha de fer més de 25 metres, fer dos trossos. Perquè arrastrar allò o tenir un carro amb allò és pesat. A més, si tu fas servir una manguera de 50 enrotllada amb un carro, i no la desplegues tota, hi ha tot un serpentí allà de manguera que dona voltes que t'està frenant l'aigua. Val? La manguera pot ser de 3 quarts o pot ser de 3 quarts de pulgada o pot ser de mitja pulgada.
Què recomanes?
Jo m'agraden molt últimament les de mitja pulgada. Les de 3 quarts, si hi ha un bon canyo, que en diríem, vale? Vale, però si no... una de 3 quarts, ja està. I fiques el dit a la punta i conforme vas tapant, veus que va canviant. Primer és un xorro, després es va fent un xorro i depèn si allunyes el dit. Això és anar provant i anar veient com va. Depèn com fas anar el dit, o s'obre, o fa pluja, o fa un xurrillo més llarg, o fa un xurrillo més curt.
Has de tenir tècnica, per dominar tot això.
40 anys d'experiència, eh?
Aquí. Jo si m'hi poso ara em costarà, eh?
Jo a les pràctiques de rasclet i de manguera vaig treure un 10.
Ja eres bo.
Jo era bo amb la manguera i amb el rasclet. Aleshores...
Llavors, amb el dit tu regules. Prefereixes
sí,
això?
Sí, sí. A més, amb els catxarrillos aquells, normalment, si tens una bomba de pressió, doncs l'estàs... Li fas canviar la manera
treballar.
De treballar diferent. Doncs, escolta, una manguera que és més... A mi m'agrada més. Vale?
Aquesta Aleshores, manguera la... sovint està a l'intempèrie.
Sí.
Aleshores... Sí. Toca revisió, toca canviar-la sovint...
Una és que no la deixis al sol. Segona,
això
la tècnica de plegar la manguera també és important, perquè si se't fa un duplec i li toca al sol, aquell duplec ja et queda. Aleshores,
forat
el millor
canto.
És un carrillo enrotllable, i ja està. I llavors les tires i les ronces i fas com vols. Val? Aleshores, la manguera, qualsevol d'aquestes de goma, que hi ha ara mateix... funcionen bé, però això sobretot, evitar, si la guardes sense carrer tu, evitar que, és a dir, l'has de deixar a terra i anar plegant-la deixant-la caure, que vagi fent, agafant el gesto.
Sense
perquè
forçar.
Si ho fas allò que agafes amb la mà i vas fent... Llavors passa això, que se't doblega, i quan se t'ha fet un doblec i li toca el sol, aquell doblec hi és sempre. Llavors estàs allà i tibes la manguera i de cop no funciona, i la tens doblegada de més avall, i llavors, no... Un carrito, ben enrotlladeta, pim-pam, i ja està. Val? Aleshores...
I té una vida, no? Perdona, la manguera té una vida...
Si la guardes al garatge, et dura tota la vida.
Sí?
Sí, senyora. Sí, dura tot el que vulguis. El problema és que la gent, una, acaba de regar...
Les tenim a
l'aire
lliure.
I el que fa és deixar-la allà tirada,
sí.
Li toca el sol, es resseca... No li pot tocar el sol. No li pot tocar el sol. I aleshores, si jo tinc mangueres de fa 10, 15 anys... Val? Aleshores, la manguera la guardem, un lloc a la sombra, i ja està. Quanta estona regar? Clar, el rec de la Manguera el que t'obliga una mica és que cada planta tingui la seva cassoleta.
Però aleshores estem posant totes les facilitats pels mosquits i el mosquit tigre.
No, no, perquè tu regues i omples allò i regues cada 3, 4 dies o 5 dies. I l'aigua que baixi...
Cada tant, amb la calor que fa?
Sí, home, si tens una bona cassola...
No estàs, no estàs parlant de torretes, eh?
No, no, no. Sí. La torreta l'has de regar dia sí, dia no, com
clar,
a mínim.
Perquè si no...
No, no, parlem de jardí.
Val, val.
Parlem de jardí. Aleshores, inclús a vegades, si tens una cassola grossa, deixes la manguera allà omplint la cassola aquesta i aleshores, mentre es va omplint, tu vas fent una altra cosa i que estigui allà una bona estoneta. I li poses a la planta aquella, li poses 50-60 litres i et dura uns quants dies. I és la manera. Val? També és la manera d'estar allà, de veure què passa, com passen les coses. A l'hora de l'hort, jo ara tinc la manguera...
L'hort i... també el regues així?
Sí, ara aquest any sí. Aquest any sí, i el que he fet a la manguera és posar-li un tub de ferro, tallat amb cunya, un tub de coure, i aleshores, com que he ficat plàstic a l'hort, clavo la deixonsis a costat de la planteta i rego un cop a la setmana.
I prou?
I prou. I funciona.
Però forces litres, eh, aquest cop a la setmana?
No ho creguis.
No?
Jo penso que li estàs tirant a cada planta 3-4 litres. No és un gotero, el gotero...
No és un excés, no?
No, no, perquè és molt més localitzat. I després té el plàstic a sobre, que li manté la humitat. D'una setmana per l'altra, la terra, si fas un forat sota el plàstic, està fresca. No està polvorienta, ni resseca.
Així que funciona, eh? L'invent que ens vas explicar fa unes setmanes...
Sí, sí.
De moment, rutlla.
Sí, sí, molt content. Després també és això, tu poses allà, ho claves, va regant... i vas veient si tens pugó, vas traient fulles seques i vas lligant les tomaqueres. Cada punxa és al costat d'una tomaquera i mentre està regant la tomaquera vas posant.
Fas feina.
Sí. Després, a veure, a Palor també hi ha el tema de la inundació, però això és un gasto de litros molt heavy. Inundació és que fas uns socs i uns recs. Això jo havia treballat així i era molt guai quan treballava els vivers.
Quan teníem aigua.
Sí, clar, llavors tenien unes basses i quan regaves les patates regaves per inundació. I era guai, hi havia inclús unes aixades que ja eren amb la forma, ja eren per fer això, per obrir el soc, tancar el soc. Llavors obries el soc, s'omplia, i quan estava ple canviaves, era com...
Com els camps d'arròs, eh, una mica.
Com una mica egipci, saps? Allò dels canals egipcis, sí.
Els canals del Nil, sí.
Sí, sí, era guai. A més, havies de treballar a l'hort d'una manera d'anar fent les pendents i tal. També era una època en què perdre hores traient herbes, doncs, clar, això et provocava una herbada per tot arreu, que era tremendo. Entens? Quan regaves així, al cap de 2-3 dies havies de fer una escarda de seguida, de trencar l'escorça aquesta per trencar totes les llavors que estaven naixent.
Però ara no ens molesten, no, les herbes? Les deixem?
Home, a l'hort, deixar herbes depèn com és contraproducente.
No seria el mateix que la vinya, doncs. Ara la tendència és deixar...
Sí. Bé, jo tinc els meus arguments.
Contraris.
No, veure, mentre hi ha aigua per tots...
Tots contents.
Tots contents, herba contenta, i vas treballant allà, i passes aquells rulos en forma de ganiveta, i te la tumba, i te la xafa, i evita que toqui el sol, i no sé quantes... Quan no hi ha aigua,
o
fa aquesta calor... Hem de veure...
Però clar, aquesta herbeta, si no és molt estupenda, fa de mulching, no?, d'alguna manera.
Sí, bueno,
protegeix.
Però ha begut.
Sí, clar, s'ha d'alimentar i ha de beure, sí, sí.
Ah, aquí
està. I és competència, no?
Jo penso que sí. Clar, a veure, a vegades parles amb gent que treballen d'això i et diuen no, que aquí, que allà, que això, que l'altre. No sé, són litros. Sí... Vull dir, el mulching potser... És a dir, jo si és herba, si és herba la vinya, jo el que amb algú li he comentat, dic, home, llavors el que fas a la primavera, abans de que comencin les calors, perquè aquesta herba et ve d'hivern, i principi primavera et plou allò, lluvies mil, Vale. Les llúvies mil ja estan. Ara anem de juliol a agost.
Canícula.
Aleshores, potser agafes i passes una segadora, mateix, i que tingui sortida lateral, vull dir, t'escupi l'herba pel lateral i aquesta herba et vagi parar al peu del cep. Però és herba que ja has tallat, que ja està tallada, i llavors allà al peu del cep se't conservarà la humitat. Però deixar-ho al mig de la vinya sí que et fa de mulching, però és que amb res, amb zero i en zero coma, allò se t'ha podrit i se t'ha anat. Jo a l'hort feia capes de mulching de 15 centímetres i l'any següent no queda res. No hi queda res. Val? Aleshores, jo això de la vinya...
Discrepes.
No sé si és... Sí, perquè pensa que si passes el planet i trenques l'escorça, també trenques la capil·laritat. És a dir, l'aigua puja cap amunt per capil·laritat. Si tu trenques allò a sobre, aquella mateixa terra ja et fa de mulching. Mira, és una animalada, no. És el que s'havia fet sempre. Després de ploure, passaves al planet i aleshores, a veure, uns dies després de ploure, sabies que aquella humitat... amb aquella capa de terra estovada se't mantindria. Aquella terra esponjosa et fa d'aïllant de la saó que hi ha a sota. Val? I també serveix perquè el dia que et plou, si torna a ploure, aquella terra que s'esponjosa t'agafa l'aigua.
Recull bé.
Et recull bé. I no agafa i, clar, vale, deixem l'herba, deixem allò que no... Clar, però llavors quan plou l'aigua... Has de... També hem de pensar, que jo penso en el tema de la vinya, que moltes vegades veus unes vinyes molt grans i intentes entendre què passarà amb l'aigua amb aquella vinya el dia que plogui i penses, ostres, clar, tot això fa pendent cap aquí, el dia que plogui tota aquesta aigua baixarà, m'entens? Potser les passades es podrien fer a contrapendent i aleshores inclús fer com que faci com una mica d'esgraó perquè quan plogui t'aguanti més.
Dissenyar la vinya en funció de la finca.
Clar, de l'aprofitament més òptim de l'aigua, però això són fruites d'altre paner. Jo no m'hi posaré massa, tampoc. Jo, si fos meva, ho faria. Però cadascú que s'agafi allà on
pugui,
on li plagui.
Doncs deixem aquest meló.
Sí, sí, perquè hi ha molta gent disposada a aconsellar. Val? Aleshores, deixem això. Aleshores... Rec per goteig.
No ets tan partidari, però l'abordem també.
No, jo del rec per goteig sóc partidari, té els seus pros i les seves contres.
Aviam.
Els seus pros és que et dona temps a tu. Perquè tu fiques el rec i llavors tens temps. Engegues, fiques un programadoret, pipap, i saps que cada dos dies allò es regarà. Contres, el control de l'aigua. Si tens un dipòsit, pots controlar la quantitat d'aigua que hi tens. Si tens comptador de casa perquè tens un hortet petit i regues amb aigua de l'aixeta, tens el comptador. Quan et vingui la factura sabràs l'aigua que has regat i que has fet servir.
El detall.
Clar, però aleshores bé, quan tens un pou i aquest pou et tira directament. Val? És important, quan muntem un rec per goteig... que et diguin quants litros l'hora deixa anar a cada gotero. Val? Són 3 litros l'hora, 4 litros d'hora. Aleshores saps quants litros t'està dirant i quants metres de tubo has posat i quanta aigua pots utilitzar per optimitzar. Clar, això no ho fa ningú.
No.
I què fan? Engeguen allà una hora, pim-pam, hi ha dos tipus de gotero. De goteig, de rec per goteig, hi ha el rec per goteig i després hi ha la manguera exsudant. El rec per goteig és un gotero que deixa anar unes gotetes. I llavors fa una taca que va creixent, que es va fent grossa. Tant a lo ancho com a lo hondo, per dir-ho d'una manera. La manguera exsudant no fa aquesta taca ampla, però la fa fonda i gasta mogollon d'aigua. La manguera exsudant és una manguera que tu quan l'engegues surt aigua per tot arreu. No hi ha goteros, és la manguera que sua. És com si omplíssim un mitjó d'aigua.
Al llarg de tota la manguera va traient aigua.
Sí, clar, això et requereix, això té un consum elevat d'aigua. És el més aconsellable quan fas horta amb parades de cristall. Val?
Què vol dir això?
Parades en cristall és aquella manera que va inventar un menorquí, que és fer les capes de mulls, i aleshores col·loques la manguera exsudant a sobre i aquella manguera va deixant anar la humitat, genera la vida microbiana i tu plantes... I la manguera exsudant tu pots plantar on vulguis perquè surt aigua per tot arreu. Ara és això, és un reg més vertical, rega molt fondo. En canvi, el gotero, per arribar a la profunditat de la manguera exsudant, ha de funcionar moltes hores. I com que la taca també creix a lo ancho, desaprofites molta aigua. Val? Goteros n'hi hauria de tres tipus. Una és la manguera que porta el gotero integrat a dintre la manguera. Altrament dit, tech line.
Uau.
Un francès, un anglès que te cagues.
Sí, sí.
Tech line. Aleshores, hi ha les de color marró i després hi ha aquelles que venen que són més per horta, que és com un plàstic. Una manguera de plàstic on t'aporta un gotero cada 30 o cada 50. Clar, això t'obliga a plantar on hi ha el gotero. Entremig no pots plantar. T'obliga a unes distàncies de 30 centímetres. Aleshores, tu, si dius, bueno, si vull plantar una renglera d'enciams, que els puc plantar a 20 centímetres un de l'altre, saps? O 25.
Estàs desaprofitant. Ja
estaries als 30. Sí. Després, si fas tomaqueres, t'obliga... Clar, entre tomaquera i tomaquera, si les plantes a 40, saps? T'obliga. En jardineria es fa servir la de Techline, que és la manguera marrón, que és rígida, i porta el gotero integrat. Què té el gotero integrat? El gotero integrat a dintre té una membrana de goma que es va movent, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, va trencant la calç i és una manera de que no se t'embussi. En canvi, el gotero tradicional, aquell que es punxa, aquell cada dos per tres has de revisar, mirar de que no, i si no has d'obrir, tornar a tancar, que té com un piturrillo que ho fa. Després hi ha els goteros autocompensats. Flipa, eh?
Que... És inabastable, aquest camp.
Que el gotero... Els goteros integrats també són autocompensats, els que tenen això de la calç. Però després n'hi ha uns altres que es punxen, que també són autocompensats. Autocompensat vol dir que estan fets de manera que quan tu tens una tirada llarga de gotero, el de la punta tiri tanta aigua com el primer. Val?
Compensa, d'inici a final.
Sí, tenen com un circuit allà dintre... on l'aigua es perd per allà donant voltes durant mitja hora i pam, fins que li fa sortir la gota. I aleshores amb això pots fer tirades llargues de 150, de 200 metres i et rega tot per igual. Val? Per què en jardineria es fa servir el rígid? Perquè és més resistent, pot anar enterrat a sota terra, en canvi aquell de plàstic integrat ha d'anar sempre a dalt. Després el sistema de coples i tot és està més millorat, és millor perquè et venen colzes, et venen T's, et venen L's,
tots els recanvis.
Tots els recanvis i tot, i que no requereix fer cap tipus de... Quan tu empalmes, enganxes allò allà, o entres la manguera allà dintre i ja està, i no ho treus, eh?
És fàcil.
Sí, sí, perquè cada ràcord d'aquests té una forma com de no retorn. De no retorn és com tu diries, saps allò dels crancs que entren a dintre d'una canasta i no poden tirar enrere?
Sí.
Pues seria el mateix. La manguera aquesta entra dintre, fàcil, però quan tibes enrere no surt.
Ja no pots.
Ja no pots. I és, vaja, per mi és dels millors sistemes. Després, aquests de manguera marró, també pots arribar a construir un rec per aspersió amb això. I t'estalvies els diners de tots els acoples ràpid i tots que m'engan...
Clar, perquè tot suma.
Sí, perquè un acople d'una manguera pot costar 3 euros, un acople d'un Techline pot costar 0,15, 0,20.
Hi ha diferència.
Clar. Els de la manguera de plàstic no serveixen, els de la manguera marró no serveixen per la de plàstic, perquè el gruix és un altre. Llavors, a vegades ho vols empalmar i pam, fiques una brida, però allà sempre et sortirà aigua. No funciona. Val? Aquests que són de plàstic són perquè tu tens a l'hort, t'has tirat una manguera que travessa tot l'hort, una manguera d'aquestes de color negre, rígides, i allà vas enganxant unes aixetes on s'acopla la manguera aquesta de plàstic. I aquesta aixeta és especial, específica per la manguera aquesta de plàstic. Si fas un invent et perdrà sempre. Aleshores, tu agafes, alhora què fas? Agafes, tires la manguera aquesta negra, de punta a punta, i cada... què faràs una passada? Cada 40 centímetres? Doncs cada 40 centímetres poses una aixeta. Les aixetes aquestes es posen fent un forat amb un taladro i fent claca.
Ja entra està?
I
així
queda posada. Sí, perquè tenen la forma aquesta de que quan engega i agafa pressió, allò que has ficat a dintre tira enrere, apreta, i aleshores fa que no surti aigua. Però sí que quan fas enxufes la manguera aquesta de plàstic, que és tova, quan la fiques a dintre has de roscar, i hi ha com una rosca, i roscar-ho bé, perquè si no allà et perdrà. I llavors allà hi ha una aixeta. I tu tens obertes les aixetes dels trossos. Dius, aquest tros l'abandono aquest hivern perquè vull que descansi. Plegues la manguera, tanques l'aixeta i vas fent servir tots els altres. I fiques un programadoret. I saps que allò és pràctic. Inconvenient, que costa controlar l'aigua.
Quin és el millor moment del dia per regar?
A primera hora. A primera hora del matí, perquè és la manera de que l'aigua que es perdria per gravetat, la planta l'aprofiti. Si regues a la nit, normalment la planta a la nit no agafa aigua. Llavors, tota l'aigua que es perdria per gravetat es desaprofita. Llavors, només et queda el que es diu la capacidad de campo, capacitat de camp, que és l'aigua que queda retinguda. I depèn de la capacitat que tingui el camp de retindre, en tindràs més o menys.
Doncs ja ho tenim.
Sí.
A passar l'estiu.
Jolines.
Com puguem.
Ja.
Tom Vilarrúbies, moltes gràcies per aquests consells.
De res.
Aviam com estarà tot quan ens retrobem al setembre. I bon estiu, bones vacances quan arribin.
A veure si passa tot això.
A reveure.
A reveure. Fins ara, bones vacances.
Si necessiteu escoltar atentament aquests consells, aquests diferents sistemes de reg, quin és el millor en funció de cada cas, podeu recuperar aquesta secció i totes les d'avui i de cada dia al podcast de Ràdio Televisió Vilafranca. Ara un parell de minuts de publicitat, el butlletí de notícies de les 11 i a les 11:06 ens acompanya Ramon Arnabat, president de l'Institut d'Estudis Penedesencs.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.